Més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 26 d'agost, i avui començarem el programa parlant i molt de cultura, perquè ens visitarà aquí a l'estudi en Nieves Portas, ballarina i gestora cultural, amb qui farem balanç del seu pas pel Teatre Principal de Maó, i també parlarem dels seus pròxims projectes. També entrarem a sa cuina d'Anna Margarita i na Catalina, ho farem amb na Maria Cardona, na Maria Despou i na Maria José Amengual, del blog Dit i Fet, i com sempre els dimecres prendrem la temperatura de l'actualitat amb la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim preparadíssim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I començar, Ivonne, l'actualitat amb una informació molt important, sobretot per tots aquells que esteu pendents de passar la ITV, la Inspecció Tècnica de Vehicles, i és que des d'avui s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita en aquest servei, que és imprescindible per poder circular.
Sí, Laura, així ho ha establert el Consell d'Eivissa per reduir l'absentisme, que supera el 40% de les cites concertades, i evitar també l'ús fraudulent del sistema de reserves. A més, entren en vigor també avui les noves tarifes. Així, els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada.
I seguim amb temes de mobilitat, perquè el Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha dut a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció.
Sí, tenim dos casos de taxis pirates, 3 cotxes de lloguer irregular i 2 BTC que actuaven il·legalment. El conseller de Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan, adverteix que no tots els BTC actuen de manera legal, tot i que duguin la retolació identificativa correcta, fet que pot produir confusió entre els usuaris. L'escoltem.
La llicència de BTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de BTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
I atenció, perquè Santa Eulària ha ingressat 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. És la multa més gran que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador.
Sí, les obres il·legals es van fer a una casa anterior de l'any 1956, protegida pel Pla Territorial, prop del polígon de Cana Palava, on es va iniciar una reforma integral sense llicència. L'alcaldessa Carmen Ferrer ens explica els motius.
En aquest cas, la infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni. Doncs tenim aquí dos infraccions greus i una molt greu.
Des de gener fins a dia 20 d'agost, Santa Eulària ha ingressat, entre aquesta i altres multes, més de 5 milions d'euros. Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions.
I acabem amb un apunt per parlar d'aigua, perquè la Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a Aena que l'aeroport d'Eivissa aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Sa Font.
Sí, vessaments que han causat les darreres setmanes la presència de matèria fecal a la platja d'Escudula. Recursos Hídrics ha recordat que l'aeròdrom eivissenc no té autorització per basar aigües depurades al torrent, i que continua amb la tramitació de l'expedient obert fa un mes. Aquest cap de setmana el torrent ha tornat a presentar signes de contaminació. L'Ajuntament de Sant Josep assegura, però, que no ha arribat a la platja cap element nociu i per això la manté oberta. Les darreres analítiques a la platja són negatives i se'n continuaran fent.
Idò, Ivonne, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat i després t'escoltem també.
Continuem.
El termòmetre. Fins ara.
Fins ara.
Són les 12 i 9 minuts i nosaltres avui volem començar parlant de cultura.
Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto.
Idò sí, és que avui volem començar el programa parlant de cultura i també de referents culturals de les nostres illes, i és per això que avui ens visita uns minutets aquí a l'estudi la ballarina i gestora cultural Eivissenca Nieves Portas, després del seu pas com a presidenta gerent del Teatre Principal de Maó, el teatre d'òpera més antic d'Espanya. Ara la tenim de tornada a casa i per això volíem aprofitar aquests minutets per fer una mica de balanç del seu pas per Menorca i de què li depara el futur. Nieves Portas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Una alegria tenir-te per aquí. Què tal?
Encantada, gràcies, gràcies per convidar-me. I a més t'he de dir que, bueno, tant a Menorca quan vivia allà com aquí a Eivissa, sempre duc en Escotxa i B3. Oh. Som molt fan d'aquest programa i, bueno, a Menorca amb na Clara i amb mi. I som molt fan d'aquesta casa i d'altres programes com l'Aviador, que és un programa cultural que en Rafa, pues, també m'ha convidat moltes vegades i, bueno, que vos duc sempre, vos estic escoltant sempre.
I de nosaltres et portem també sempre al cor i et volia demanar lo primer, que tal per aquí, per Eivissa, de tornada aquests primers mesos? M'imagino que una mica aterrant, no, encara?
Sí, 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 bueno, és que realment duc ara, te diria, 2 mesos aquí, o 2 mesos i un poquet més a Silla. I bé, pues, després de 3 mesos intensos de molta feina i de viure a una altra illa, pues, tornar a casa sempre és un gust, i també per tenir temps per fer aquelles coses amb les que mai tens temps, no? De, per exemple, de, pues, simplement, que, bueno, simplement no perquè és important, de cuidar de la teua família, dels teus amics, d'estar més per ca teua i, bueno, totes aquestes coses que estava sempre amb una maleta a sa mà i no tenia temps de res, estava com a desapareguda. Però ara que he tornat, pues, bueno, tinc moltes coses pendents, d'aquelles que dius de, bueno, quan torni faré això que tinc en ment. Així que, bueno, pues ara estic, per exemple, pues, reformant a casa, tinc temps amb la meva filla per fer més, anar a la platja, concerts, o, bueno, pues tenir més temps per cuidar-nos.
I tant, que és molt, molt important. Si haguessis de resumir breument, perquè avui aquesta conversa serà curta, però ja tindrem temps de parlar més temps en una altra ocasió, però si haguessis de resumir com ha estat el teu pas aquests 3 anys en el Teatre Principal de Maó, què ha significat per tu aquesta experiència laboral i personalment?
Sí, bueno, de primeres, bueno, vaig passar tot un procediment d'una oposició pública per poder accedir a aquesta plaça. Ja de per si aquest procediment era tot un repte. No sabia què passaria perquè, clar, jo era d'Eivissa, arribar a una illa diferent com Menorca, on no me coneixien, pues ja per jo era tot un repte passar aquest procediment. En el final, quan vaig sortir triada i me van comunicar la decisió, pues ja me vaig haver de posar en marxa i requerien una incorporació molt, molt ràpida. Record que els 6 primers mesos van ser molt intensos perquè era conèixer tota una casa, tot un equip, el funcionament, a més de conèixer una illa, perquè Menorca, bueno, pues, encara que siguem Illes Balears, són molt diferents en molts aspectes, i jo, pues, m'havia d'entendre també, no? No? Com funcionaven a nivell social i cultural. I bé, jo, clar, evidentment, des de la meva posició faig un balanç positiu perquè han set 3 anys per jo de molta feina intensa, però que també que és el que ha de ser, amb molta responsabilitat, que és el que té gestionar una institució pública. I m'he concentrat en aspectes bàsics que jo considerava, bé, després de fer tot un anàlisi de lo que s'havia de millorar en el teatre, tant el que era l'edifici com en la part més artística, pues m'he concentrat en aspectes, per exemple, com millorar la seguretat escènica. Hem fet una inversió, hem millorat el que és tota la caixa escènica a nivell, pues, de controls, de seguretats, de protocols, de maquinària. Després, a nivell de programació, he incrementat aquells gèneres que jo pensava que estaven un poc més descuidats de la programació. Per exemple, Menorca és una illa molt musical, i sense deixar de banda tota aquesta part musical i lírica que té Menorca, pues, van incrementar un poquet més la dansa, el circ i també propostes per a públic familiar. I, bueno, tot i també perquè, clar, la meva posició era de direcció-gerència, això vol dir que és la gerència de tota una casa, el teatre està gestionat per una fundació pública, vull dir que era una empresa pública pròpiament desvinculada de l'Ajuntament, i a part tenia el rol de directora artística. Per tant, tenia com dos roles en uno, que en altres teatres estan separats, i clar, a vegades pues, és difícil perquè el tempo és finito i no te pots dedicar a tot, però bueno, per exemple, per mencionar-te algunes coses, pues, van fer un tancament molt positiu d'aquests 3 anys perquè, per exemple, van augmentar el públic que havien perdut durant la pandèmia. Tot el que són els equipaments culturals varen perdre molt de públic per les restriccions i per moltes qüestions i va costar molt recuperar-ho. I nosaltres, per exemple, pues, varen passar, per exemple, varen passar d'uns 20.000 espectadors en 2020 i el varen augmentar quasi en el doble. O sigui, en 2024 ja estàvem quasi en el doble d'espectadors. I la taquilla, pues, també la taquilla va ser el 2025, va ser la millor dels darrers 10 anys. Vull dir que també, vull dir, més públic, més taquilla, van augmentant socis, perquè una cosa preciosa que té el Teatre Principal de Mos, que té un programa de socis, que pots pagar una quota anual i després tens com uns descomptes per assistir als espectacles que t'agradin i després rebre com, per exemple, invitacions a presentacions o, per exemple, visites guiades gratuïtes, pues tenen com aquests detallets que per nosaltres ens interessava molt fidelitzar el públic de Maó i de Menorca també, i també com crear una comunitat, que per nosaltres era important. I amb aquestes accions, pues, bé, jo sempre dic que la finalitat o l'objectiu ni és meu ni és del teatre com a institució pública, era un objectiu recaptatori. Realment nosaltres tenim molt clar que complíem una funció social, el teatre és cultura, i en el final pues, tenim uns objectius molt clars i a més de servei públic tenim que cobrir una sèrie de gèneres, de disciplines, de valors, de temes que són d'interès també. Però, tot i així, van comprovar que, bueno, que havia tingut gran èxit la programació i que les xifres també acompanyaven a tota la feina que hi havia darrere, que això també pues, has d'agrair, no? Perquè també reconforta molt quan fas aquesta feina amb tot un equip, pues que després les xifres t'acompanyin i que puguin avalar un poc també que, o jo així ho entenia, pues que estàs en el bon camí. No?
Exacte. Hem escoltat el Canca, perquè clar, al llarg d'aquests 3 anys m'imagino que han passat un munt d'artistes, veritat, i no sé si el Canca és un dels que t'agradaria destacar, però n'hi ha d'altres també.
Sí, el Canca és que va ser un dels primers artistes musicals que vaig programar dins la meva programació pròpia, perquè clar, en arribar tu ja te trobes amb una programació feta, però després ja comences com a programar el que consideres que pot funcionar. I el Canca, a part de que és un artista que jo m'agradi, bueno, havia vist que potser havia vingut una vegada a Menorca, però no havia hagut molt de recorregut, i jo sabia que tenia un públic. I, bueno, si me permets la paraula, ho vàrem petar.
Permesa.
Queda molt en popular, però va funcionar superbé. A més, va venir amb un projecte, ell, que era tot sol, que no era amb sa banda, era ell tot sol amb sa guitarra, i sa gent quan accedia al teatre hi havia com una bústia i tu escrivies 3 cançons, sí, i ho ficaves i ell durant el concert anava traguent paperets i llegia, i era molt, molt graciós perquè sa gent també li posava coses i frases, i anava traguent papers i ell cantava sa cançó que sa gent havia escrit en el paper. Bueno. Vull dir que el repertori no estava fet. I m'agrada molt aquest format perquè va ser com a molt participatiu, no només ser un espectador passiu que ve a escoltar un concert, sinó participar. I bueno, a més ell que és un artista que sap jugar molt amb el públic i que és un artista que també connecta molt amb un tipus de societat. Però bueno, van venir altres artistes, per exemple, hem tingut en Joan Manel Serrat. En Joan Manel Serrat es va retirar dels escenaris el 2022 en la seva darrera gira. Ell viu, té una casa a Mo, està molt arrelat a Mo, de fet hi ha un disc que li dedica a Mo, i per ell el Teatre Principal de Mo és com el teatre de casa seva. Wow. I bueno, va ser perquè va venir a cantar arrel d'un festival benèfic i ell va fer mitja hora de concert. No, en realitat va fer 50 minuts, va ser molt generós. I recorda aquest concert molt especial perquè va venir gent fins i tot de Llatinoamèrica. Vull dir, en Joan Manel Serrat té fans per tot el món. I Llatinoamèrica, allà l'estimen moltíssim. I nosaltres mos va sorprendre molt que en un teatre d'una població i d'una illa com Menorca pogués venir gent de Llatinoamèrica per veure en Joan Manel Serrat, que això, que ja s'havia retirat, que va fer un concert així més curtet del que ell sol fer, però era ell, vull dir, era ell, era la seva veu i la gent li tenia molta estima. I bueno, també van passar artistes com Lolita Flores, Paquito de Rivera, varen tenir una gala preciosa de ballarins i solistes de l'Òpera de París, que és molt difícil d'aconseguir perquè tenen uns contractes d'un tipus d'exclusivitat. Vull dir que poguessin sortir de l'Òpera de París i venir a Menorca a fer aquesta gala va ser molt especial. I també van tenir artistes eivissencs. Va venir en Carlos Vesperinas, n'Àngela Cervantes, na Isabel Alba d'Alejo, Clownidoscopio, que és una companyia d'aquí de teatre... Vull dir, han tingut representació d'Eivissa, de Mallorca, i, bueno, és que duiem artistes de tots els nivells.
Exacte. Déu-n'hi-do. Llegendes, autèntiques llegendes.
Sí, sí.
I ara què? T'agradaria quedar-te per aquí, per a Eivissa? També estàs oberta a projectes fora, una mica... Què de pares futur, ara, per sí. Nenio Esportes? Que polit, que pugui passar el que siga, no?
També, sí, és estar oberta a altres propostes, no? Però mira, jo ara el que és el futur més immediat, que és ara, aquest estiu, era descansar, desconnectar del mòbil, perquè estar pendent del mòbil 24/7 i del correu pues, exigeix i també te genera una tensió suprema. Però el poder ara descansar de si hi ha de sa família, pues, jo també ho necessitava. Jo crec que és necessari tornar, tenir aquest espai de tal. O simplement, també estic viatjant, però el millor és més, vaig a festivals d'arts escèniques de música per conèixer propostes o altres artístiques, però per pur interès també personal. Segueixo vinculada a l'Acadèmia de les Arts Escèniques, dins el grup de treball, vull dir que també estic molt al dia del que està passant a nivell nacional de la dansa, per tant, segueixo vinculada de cara també als Premis Thalia i també vinculada a l'IEB i a, sí, a l'IEB i al Talent IB, perdó, a l'IEB Jove, al concurs Jove, perdó, que és un concurs que jo vaig guanyar fa uns anys, de joves talents, i ara pues, estic també en el jurat, que està en la present edició, ja duc unes quantes, i amb CIEB també amb el grup de treball. Això són com a cosetes així puntuals, però en el futur m'agradaria continuar pel camí de la gestió cultural, pues, sigui a Eivissa o sigui fora de l'illa, perquè aquí realment les oportunitats o les opcions que hi ha potser són més limitades. Recordem que els teatres, la gran majoria, bueno, els teatres públics són teatres municipals gestionats per ajuntaments, per tant, normalment la gestió queda en mans de tècnics o administratius que són part de la casa i que tenen la seva plaça. Vull dir, aquí no existeixen els teatres gestionats per fundacions independents com pugui ser a Menorca o a Mallorca o altres indrets com Barcelona o Madrid o València. Per tant, com aquest model no existeix, però bueno, oberta, també t'ho dic a possibilitats que hi pugui haver aquí o fora i a seguir pel camí de la gestió cultural, que és el que m'apassiona i amb el que també m'he especialitzat durant aquests anys.
Idò, et seguirem la pista molt de prop, Nieves. Mil gràcies per haver estat avui aquí en el programa i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres, mos veurem pels concerts, mos veurem pels teatres, espero que mos veiem per allà.
I tant. Nosaltres ara fem una aturadeta a passar publicitat i seguim, perquè tenim gastronomia i hem de sortir al carrer també a prendre la temperatura de l'actualitat, però serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. La cuina d'Anna Margarita i na Catalina.
Idò, seguim aquí un dimecres més amb la nostra secció de gastronomia que ens porten cada setmana durant aquest mes d'agost i una miqueta també del mes de setembre. Ana Maria Cardona, Ana Maria Despou i Ana Maria José Amengual. Molt bon dia, com estàu?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, què tal després de la primera secció de la setmana passada?
Beníssim.
Molt bé.
Sí? Molta gent us ha escrit, que han fet les receptes, que us han escoltat, que s'han posat aquí a cuinar amb aquestes calors que tenim ben molt de gust, eh? Encendre el forn.
Sí, sí. I menjar un arròs calentet també.
També, també. Escolta, això ve de gust sempre, veritat.
Sempre.
Mira, hi ha gent que diu, no, és que ara amb aquesta calor un arròs sempre ve
sempre
de gust.
Sempre és bo, sempre.
Veritat.
Tant,
sí, totalment.
Tant.
Poden fer 50 graus a la sombra, però que un arròs sempre,
un arròs
sempre va bé.
Un arròs a la platja, el millor del món.
Exacte, exacte. Per favor. Així, l'arròs i llavors vas a refrescar-te una mica.
Exacte.
Molt bé, que ens portau avui? Perquè em vau dir que també parlaria de cuines d'aquí, evidentment, perquè així es diu la secció, veritat, de la cuina que ens ha inspirat les nostres abueles, però també som conscients de que ens estiu la gent viatja, veritat?
Sí,
exacte.
Sí,
la gent viatja i, a més, les persones que ens agrada cuinar sempre tenim aquest interès per cuines d'altres llocs. Clar,
clar,
és que no, no és només una cosa, és que quan més aprens, més vols aprendre.
I també us dic una cosa. Els que estem aquí treballant el mes d'agost també es pot viatjar a través de la cuina,
totalment,
veritat?
Totalment, sí, és veritat.
Que, mira, avui ens imaginarem que m'ho anem a on?
Avui anem a Grècia.
Avui
perfecte,
a Grècia.
I jo me'n vaig a Grècia avui amb altres. Ja que estic aquí tot l'estiu, jo me'n vaig a Grècia amb altres avui, que
fantàstic.
Sempre és una bona idea.
Sí, sí. Jo he de reconèixer la responsabilitat, perquè jo enguany he estat a Grècia i no hi havia estat mai, he quedat enamorada
sí?
de Grècia, sí. I així que ara vull ser grega i menjar amb grec.
Ara vols ser grega?
Ara vull ser grega.
Molt bé. Ja has dit a tota la teva família, a partir d'ara som
sí,
grecs
sí.
aquí.
Sí,
eh?
Almenys a la cuina, de moment, ho som. I doncs avui parlarem una miqueta de Grècia i també tenim en compte això que és no deixa de ser mediterrani.
Clar.
I no deixarem de parlar d'Eivissa, perquè hi ha algunes similituds, no només que hi ha aubergenis i tomates i tal.
Amb, i figues,
i figues,
i oli.
Sí.
Coses, més, coses un poquet més curioses de Grècia.
Molt bé.
I en parlarem de dos. Vols començar tu o començo jo per salat? Tu per
comença dolç. Tu, si vols, jo seguiré en su dolç.
Mira, doncs pues, Grècia, entrar en un supermercat i jo em havia sentit a parlar, però no els havia vist, fan crostes. No els hi diuen crostes, els hi diuen paximadi en singular i paximàdia, la paximàdia. Són crostes, clar. Nivan Yarza
sí.
ja ho comenta, i a més, justament aquests dies ho ha comentat també quan nosaltres ja ho havíem vist el seu Instagram, tots els llocs on hi ha gent que va a la mà necessitaven endur-se'n pa que no es fes malbé, i per tant hi ha tota una tradició enorme tant al nord d'Europa com al Mediterrani, d'allò que són les crostes,
exacte.
Que n'altres són tant.
I de fet, Nivan Yarza també ho ha comentat a la secció,
sí,
per tant,
sí,
ja,
sí,
aquí
sí.
ja som experts.
Aquí ja
estan preparats.
Molt bé. I de primera coincidència o cosa similitud, no?, entre Sacuna i Vicenca i Formenterera, perquè Formenterera també, que ells els diuen bescuit, que ve de ser un nom, dos vegades cuit, i n'altres crostes i sapaximàdia. I sapaximàdia els fan sobretot a l'illa de Creta, els venen per tot, però són originals de l'illa de Creta. Els fan de farina d'ordi, de blat, però també de farina de garrova.
Mira.
I els fan amb ensalada, igual que nosaltres, però sobretot fan una cosa que li diuen dacos, perquè aquestes crostes els fan més com el bescuit de Formentera, que té formeta. Nosaltres els fem com a més lletges, no? Més pam, ho rom.
Sí.
I fan una cosa que es diu dacos, que és una crosteta una miqueta humida amb aigua, una crosta que té com a forma de panet, una mica. Tomata ratllada, formatge, que és o el famós feta o mig, un que es diu mitzitra, orenga i oli d'oliva. I te la serveixen un poc com les italianses brusquete aquestes que te posen, així, t'ho posen d'aperitiu.
Oh, que bo,
boníssim.
La castora, de veritat.
Sí.
Jo record que sa mamà, quan altres eren petites, bueno, i encara ho fa, sa mamà, claro, quedaven trossos de pa, pagès, d'aquestos que dius que ningú vol perquè no és tallada de llesca, i els tenia dins del forn i els anava torrant, o sigui, si feia alguna cosa en el forn, llavors ficava aquella bandeja perquè tornàs a torrar, i tan bo que era que a qualsevol moment per berenar, jo el meu berenar moltes vegades era un tros de formatge sobrassada i anar a buscar una d'aquelles crostes que teníem fetes que era part rostidat, perquè quedava molt rostit i se conserva molt de dies.
Molt, sí, sí, sí. Important, eh? No malbaratar, no tirar, treure-li una altra vida a tots els menjars.
Absolutament, sí. I de fet també ho explicarem, això, eh? Com sí. aprofitar al sí. màxim, aquí no es tira res.
Aquí no es tira res, sí, efectivament.
M'encanta.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Idò, parlant de coincidències, quan vàrem, na Maria i jo, posar-nos d'acord a veure amb quins temes anàvem a tractar i me va proposar, doncs podríem parlar de Grècia, que hi està, i he vist això. I jo dic, però quina casualitat, que jo fa uns dies parlava amb Antoni Manonelles, que en abril va fer les primeres jornades mundials d'esflaó i m'explicava l'origen d'esflaó i dic, i resulta que hi ha una recepta bastant apareguda que és grega, que és esflaona, i bueno, esflaó no només és nostre, vull dir, és una recepta que ha anat evolucionant. I ell m'explicava que l'arrel de flaó és flan, i molt, hi ha gent que moltes vegades m'ha preguntat allò, l'origen d'esflaó és àrab? Clar, jo no ho sé, jo sé que la primera referència és el llibre Blancarna d'en Ramon Llull, però ell me va dir que no, que l'origen és centroeuropeu, és romànic medieval.
Fixa't.
I que allí a Grècia, concretament, bueno, a Xipre, fan una coca que és pareguda en el nostre flaó, però que ells la fan salada. I jo dic, jo he estat a Xipre, però en aquell moment no me vaig enterar de que hi hagués aquesta recepta. Si torno a anar-hi, jo la buscaré.
Ara haurem d'anar.
Jo, sincerament, em pareix una excel·lent excusa per
sí,
tornar-hi,
sí,
veritat.
Sí, sí, sí.
Jo crec que sí. Jo crec
per
que
fer
sí.
aquesta investigació, crec que és necessari.
Sí, sí, sí. Sí. Molt bé. Idò, tenim dues recomanacions de cuina grega. Una és un Instagram, una conta d'una lota grega que es diu Mirto Kale.
A veure, espera, l'hem de buscar.
No, Mirto Kale és estupenda. És
vull recomanar.
Mira, ho tens aquí escrit. Mirto Kale.
Mirto Kale?
Aquí, mira, aquí.
Vale.
Kale. És un, vull recomanar
elles,
molt.
Mirto amb vi grega.
Sí.
Mirto i després calle, com si sí. fos carrer en castellà. Calle,
bueno,
calle, però amb
sí.
amb K. Mirto Kale, aquí la tenc.
És una lota grega, però que viu a Catalunya des de fa molt
ah,
de
sí?
temps.
Sí.
I perquè també parlàvem, un altre dia en parlarem, de gent de ses xarxes de fantasmes i no fantasmes, i aquesta és sí. estupenda. Fa receptes molt, molt bones, fa moltes
ara
recomanacions.
Ara mateix la seguim.
Molt bé. És una jo penso que és una molt bona recomanació i, a més, com viu a Catalunya, també són els productes que podem trobar sempre. Ella
clar.
Fa amb allò que podem trobar. També hi ha, si algú fa una escapada a Barcelona, una panaderia grega que venen moltíssimes coses gregues.
I com es
que
diu?
Es diu Furnos.
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 Apuntam, també.
El Poble Nou.
El Poble Nou, molt bé.
I finalment un llibre.
Molt
es bé. Llibre, es llibre que jo ja, conforme tornava de Grècia, ja tenia a casa. És un llibre que es diu La cocina griega, d'una senyora que es deia Befa Alexiadou, que venia a ser Carlos Arguiñano d'Espanya, Simón Ortega de França o na Julia Child, no? Una persona que...
Una estrella de sa televisió.
Una estrella de sa televisió que aquella cuina grega tradicional, tant de ses illes com del continent, la va adaptar, la va mostrar, va ser una gran divulgadora, va escriure molts de llibres, i aquest llibre és molt polit, està molt bé, na Maria José l'ha vist.
És el que anava a dir. Jo he tingut la sort de poder-lo fuetjar, perquè na Maria me l'ha deixat, i la veritat és que em paré de receptes que ja els
sí.
he posat a sui damunt.
I jo he posat suïsses mans amb unes quantes i surten perfectes. És que a més dius, m'ha sortit igual, m'ha sortit allò, veus?
Que sapigueu que na Maria cada vegada que fa una recepta o la faig jo, m'envia i he vist les fotos de ses
que ha fet.
I heu comparat el llibre i la recepta que ha fet na
Maria.
Han tingut èxit. Per tant, unes receptes que ja estan provades, comprovades i fetes i queden perfectes.
Sí. Sí, 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 la veritat és que sí. I per tant, la recepta grega que jo us contaré és d'aquest llibre, és d'aquesta senyora.
Per favor.
Per tant, seguim un poc amb la tradició de ses hueles, de sa memòria, gastronòmica i tot
exacte.
Això.
Sí. I de res, només deixeu-me fer un incís, perquè jo ja tinc preparat paper i boli, però potser la gent ara està conduint, cuinant, perquè ja també és hora de començar.
Sí.
Llavors podeu recuperar tots els programes a la carta, a la web d'IB3, a ib3.org/aldiapitiuses. Allà trobareu tots els programes ordenadats per data i així ho podeu escoltar amb calma, pausar, rebobinar i que no us falli cap ingredient, perquè llavors us ha de sortir exacte, la recepta.
Sí, sí.
Molt bé. I de dit això, començam.
Començam.
Sí? Començ...
Jo tinc unes postres, que potser...
Sí. Començant per salat. Molt bé. I do, bueno, també hem dit que quan si fèiem cuina no faríem les més clàssiques que són samosaka, tzatziki, no? Perquè això ja tot més o menys una miqueta més especial, més diferent.
Innovam.
Mira, jo un plat principal, es pot fer com a plat únic, que vaig trobar boníssim, i són, a veure, el nom és complicat. El nom és Slim Kebab.
Slim Kebab.
Té dos noms, Slim Kebab, o també li diuen Steel Kofte. Per què? Perquè són com uns embolicais, un embolicall que té dins carneta.
Clar.
I per fora aubergini. Li donen els noms perquè es fa una miqueta com al vapor, en certa manera, o perquè duu un palillo per poder-ho aguantar. Bueno, en tot cas, el que necessitem, els ingredients són aubergenis.
Aubergenis.
Importantíssim que siguin llargues, perquè jo un dia ho vaig voler fer i eren molt petitetes i no me va donar. ¿Vale?
Eren així com redonetes? No,
no.
Més aviat que siguin llargues.
Que siguin llargues. Oli i sal. Per exemple, tres aubergènies grosses.
Vinga, tres grosses.
Venga.
I allargades.
Sí, mig quilo de carn picada. Mira, jo aquestes els he fet amb una carn picada que venen a les carnisseries halal, venen una carn picada que és mesclada de vedella i bestiar. I ja ve molt condimentada. I està boníssima per aquesta recepta. Clar, ara algú pensarà, això pareix més turc o que no grec, és que els grecs varen ser turcs 400 anys.
Exacte.
I a la seva cuina es coneix, d'acord?
I tant.
Llavors, una miqueta de ceba, una miqueta d'all, bueno, una miqueta de jubert, sempre jubert, pebre, ja està. I per la salsa necessitarem mig quilo més o menys de tomata reat, una llauna de tomata reat, o agafar mig quilo de tomates i rear-les, per favor, no salsa de tomata frita feta amb molt de sucre, no. Una miqueta d'aigua, un altre all, basta, bàsicament és això. Ara, què feim? Hem de fer, la qüestió és fer unes pilotes i embolicar-les.
Val.
I agafam la carn, li posam una miqueta d'ou, d'acord, si volem, si no, no és absolutament imprescindible, però li podem posar perquè siga més humilet. I d'altra, i farem pilotes. Els enfarinam una miqueta i els sofregim un poquiu. No, només és perquè quedin amb sa forma, només és per marcar-les, no és coure-les del tot.
Exacte.
Molt bé, i els retiram. D'altra banda, agafam ses aubergenis i fem unes tires bastant llargues i més o menys de mig centímetre de gruixut.
Això té amb mandolina. Això,
amb sa mandolina és l'ideal, no? perquè te queden totes igual.
Sí.
Amb sa mandolina és l'ideal. Què els podem fer? Encenem el forn i els posam amb una miqueta de sal, una miqueta d'oli, i els posam en el forn no massa rato, quizà amb 10-15 minuts. És just perquè agafin com a flexibilitat i ja està. Recordem que segons quines aubergenis val més primer posar-les amb una mica de sal, que suïn i rebejar-les,
sí,
abans que no siguin llavor amargantes. Molt bé, ja tenim tot això. Ara què feim? Per muntar els paquetets. Agafam dos tires d'aubergeni i els posam com en forma de creu.
D'acord.
D'acord? Per tant, ens quedarà una part central, més gruixudeta, posam la pilota allí, embolicam cap a un costat, cap a l'altre, i fem un farcellet.
I ara aquí és palillo,
i aquí és palillo. D'acord? Molt bé. Fet això, agafam un molt logrós que pugui anar en el forn, posam... Bueno, hem fet, clar, prèviament hem fet una salsa de tomata. Us he dit que ens feien falta de tomates, feim un sofrit i feim una salseta de tomata.
Ah, exacte.
Efectivament.
Amb aquest mig quilo de tomata.
Amb aquest mig quilo de tomates, una miqueta d'uns aets i tal, feim una salseta de tomata i posam en aquesta greixonera que anirà en el forn la salsa de tomata.
Com a base.
Com a base.
Vale.
I aquests farcellets d'aubergeni dalt i ho posam en el forn.
I llestos.
Mitja horeta, més o menys. 25... minuts, mitja horeta. La salsa de tomata acabarà d'evaporar, acabarà de quedar confitadeta i ho tenim fet. Ara, per servir-ho encara més polit i més... I a més que ja tindrem de tot, perquè ara tenim proteïna, tenim vegetal, ens falta una miqueta d'hidrat, feim un arròs blanc. Recomanen fer un arròs pilaf, que no és un tipus d'arròs, sinó una manera de coure l'arròs, que és primer nacarar-lo amb un greix, mantequilla, per exemple, ja està. Llavors tirar-hi oli, aigua calenta, tapar-ho i coure'l. També podem fer-ho al revés, més fàcil a vegades. Bullir arròs i passar-ho per mantequilla. Val? El resultat no canvia molt. Les herbetes que ens faci il·lusió i vulguem posar. si posàvem, per exemple, també quan bullim s'arròs, un grau, una miqueta de clau sencer, queda molt aromàtic, molt bo. I ara, per servir-ho amb una safata polida, s'arròs, ses aubergines dalt, sa salseta de tomata, una miqueta de jovert, i a gaudir. Boníssim.
I ja ho tenim, eh?
I és molt bo.
Boníssim. Una locura.
Sí, eh? Dones fe, Maria José?
Bueno, encara no, pobreta.
No l'he provat, he vist la
foto.
No va arribar a temps.
Quina crueltat, eh?
Hi havia uns tàpers, però van desaparèixer.
He vist la foto i com ho ha explicat en Maria, era com estar aquí salivant.
És molt
bo. No, és que en aquestes hores això és molt cruel, la veritat. Ho sent molt. Ara per la gent que ens està escoltant també, perquè això està molt malament. No tenia aquí uns tàpers per repartir. I tenim un postre, eh, Maria José?
Tenim unes postres, jo sempre me toco lo dolç, que són unes postres que la veritat és que porten bastant de sucre i jo el que faig és el sucre avui en dia, vamos, pec ganivetada perquè el retall que més de la meitat. Jo diré la recepta original, però que sapigueu que el sucre se pot baixar bastant.
Que amb la meitat
sí,
en tenim prou.
I menys també, però sí. Sí. Les postres es diuen galactobourekho.
Galactobourekho.
Gala, en grec, significa llet, i bourekho és pastís, per tant, és un pastís de llet, o un pastís de flam, per dir-ho d'alguna manera. I bé, es fa amb pasta filo, que avui en dia, doncs, afortunadament, ja em trobam. Abans era molt difícil d'aconseguir i jo me tornava loca quan anava fora d'Eivissa, a Barcelona o un altre lloc que la buscava per dur-la, però avui en dia ja la tenim.
Sí.
I a més és una massa molt agraïda perquè està molt bona, perquè queda molt cruixent. Sí. O sigui, que es contrasta entre el farcit i la pasta, queda molt bona.
Molt bo.
Val. Idò, per fer aquest pastís m'ho fa falta sèmola fina. Jo el que utilitzo que s'assembla di grano duro rimanciata.
Val.
Ho he dit malament, segurament ho he pronunciat fatal. Rimanciata, que és això.
Rimanciata.
Bueno, la Maria, que sap italià.
Aquí s'ha pronunciat malament, també.
Corregeix-nos, eh?
No, tinc valor, no tinc valor.
Ho dic perquè...
Rimanciata, ara me surt.
Molt bé, doncs això. No ho repetiré.
Sèmola.
Sí, sèmola d'aquesta de grano duro, que s'utilitza per fer aquesta recepta. Doncs pues batem la sèmola amb el sucre... 120 grams de sèmola.
120 grams.
La recepta diu 300 grams de sucre, però jo n'hi poso 120, o sigui, que imagineu, n'hi poso menys de la meitat.
Mateixos grams de sèmola que de sucre.
Sí, exactament. Val. I 4 ous. Val. Aquesta mescla la posam en el foc, a una olleta, i a poc hi anem afegint un litre de llet. A poc, perquè mentre anem remuguent perquè se vagi integrant bé, que no quedin, que no quedin grums.
Exacte.
I la posam en el foc que té que bullir, anem remenant amb una batidora de mà, i quan comenci a bullir, afegim la ralladura d'una taronja. Això d'aquí ho deixem estar, farà com una crema. Val? Ha de quedar, ha de quedar cuita, l'hem d'anar provant perquè si no quedaria després molt dura.
Clar. I
llavors el que feim és que 250 grams de mantequilla la deixam, a veure, se pot fondre, però crec que fusa queda massa líquida i tot. Jo m'agrada que quedi més tipus pomada. Pomada liquideta, però pomada. La deixam fora de la nevera, sense calor que fa, no tenen cap problema. 250 grams i un paquet de mantequilla. I el que fem és untar les fulles de la pasta filo, un paquet de pasta filo, i amb aquestes fulles anem forrant un moulu, jo ho faig amb un moulu de plum cape, d'aquestos allargats, i deixant que algunes fulles surtin cap enfora, perquè llavors hem de fer un embolic.
D'acord.
No els utilitzarem totes, com dues terceres parts de les fulles, perquè llavors també ho hem de tapar per dalt. Quan ja tenim el moulu forrat amb aquestes fulles untades de mantequilla, doncs aboquem dins la crema que havíem preparat, tapam i acabam de cobrir amb dues o tres fulles més, val? Dalt, també untades de mantequilla. I això ho hem de dur al forn tres quarts d'hora, aproximadament.
Val, forn, tres quarts d'hora.
Sí, a 180 graus, uns tres quarts d'hora. I això després, quan ho traiem del forn, li hem de tirar per damunt un almíbar. Això és encara més sucre, amb la qual jo també vaig molt alerta en el sucre. La recepta original porta 200 grams de sucre, 125 mil·lilitres d'aigua i unes gotes de suc de llimó. Els 200 grams de sucre poden ser molts menys, però clar, també haurem de rebaixar l'aigua perquè si no faria almíbar, això ho hem de fer en el foc.
Clar.
Vull dir que també se pot prescindir d'aquest almíbar, si considerem que té prou sucre. Jo estic explicant la recepta com és.
Els agrada molt els almíbars amb els pastissos. Sí. Fan un de taronja també, que l'unten.
Claro. Sí, per sí. Això quedarà més cruixent o quedarà un poc menys cruixent si li tiraran
menys com a diabètic, sí.
Sí, exactament. Res, ho deixem refredar i això està boníssim perquè, clar, fora està molt cruixent i dins està mullet.
Que bo.
Que bo, per favor, eh? Quina gana que m'entra jo cada dimecres en aquesta hora, de veritat. I la setmana que ve més, eh?
La setmana que ve un poc
però
més.
Però diferent.
Sí.
Però diferent.
Sí,
donarem... sí, no hi haurà sucre.
No hi haurà tant de sucre,
no n'hi haurà,
segurament.
No n'hi haurà,
eh?
No serà molt saludable.
Mica, molt saludable tot, també mos convé, però una miqueta de sucre a la vida mai sobra. Maria Despou, Maria José Mengual, moltíssimes gràcies per fer-nos passar aquesta gana en aquestes hores, però també per animar-nos a cuinar i a viatjar a través des menjar, que està molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
El termòmetre.
12 i 44 minuts i amb gana, plogui, faci sol, estigui nevolat, caiguin quatre gotes. Naltros cada dimecres cap a aquesta hora sortim en el carrer a prendre la temperatura de l'actualitat, cosa que ha fet aquesta setmana el nostre company. I bon Aranyó, molt bon dia.
Bon dia, Laura. Doncs avui, per aquest termòmetre, anem a mesurar com estan els ànims del personal de l'aeroport, perquè, com ja sabeu, es van una cinquantena de treballadors es van manifestar a l'aeroport d'Escodolà reclamant millores en les seves condicions laborals i per parlar d'això, de què és el que demanen i a veure com van aquestes negociacions, si és que existeixen ja. Tenim en David Torres Marchante, que és president del comitè de centre de l'aeroport, que és qui aglutina tots els sindicats que formen part del personal de l'aeroport d'Eivissa. David, bon dia.
Bon dia.
Bueno, David, us veu manifestar, os manifestasteis hace dos días, ¿no? Tres.
Tres días, sí,
sí,
el lunes.
Sí, hace tres días, exacto. Os manifestasteis el lunes. ¿Ha habido algún avance?
En principio, el lunes nos hicimos la manifestación y el martes enviamos un correo a la empresa, a la dirección de la empresa, para solicitar una reunión con ellos, pero de momento no ha habido respuesta.
O sea que en estos momentos sigue en pie la protesta del 31 de agosto,
sí.
Al no haber respuesta. Bueno, vamos a ver qué es lo que, con lo que no estáis conforme, qué es lo que pedís.
Bueno, realmente lo que se está pidiendo es un aumento de plantilla, porque tenemos datos, por ejemplo, ya hemos recabado datos de varios años, y en el 2006 teníamos un ratio de trabajadores por pasajero de 22.000 pasajeros por persona trabajadora en el aeropuerto. En el 2011 había unas 30.000 personas y ahora en el 2025 hay unas 37.000 personas por trabajador. Es decir, hay un aumento casi del doble por trabajador y carga de peso.
¿Y cuántos trabajadores erais antes y sois ahora?
En el 2011 había unos 200 trabajadores más o menos, y ahora hay unos 250. Pero la gran mayoría de los trabajadores que se han contratado son ingenieros niveles A-B que realizan funciones que no tienen nada que ver directamente con el pasajero.
Ya. O sea que hay una falta de personal, ha habido un incremento de pasajeros y esto no se ha compensado con el tema del personal.
Efectivamente, de hecho, lo que ha hecho la empresa, que pensamos todos los sindicatos que están haciendo, es parchear la solución, porque lo que están haciendo es haciendo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo a los trabajadores, y el turno que tiene establecido el convenio es un turno de día y de noche, y lo que están haciendo es modificando y poniendo turnos de día y de tarde, es decir, las noches las están dejando con un solo trabajador y están pasando todos los trabajadores al turno de día.
¡Ostras! ¿Entonces por la noche?
Bueno, por la noche no suele haber mucho tráfico, pero claro, hay incidencias, hay pasajeros dentro del aeropuerto, hay un montón de circunstancias que pueden provocar. De hecho, otra de las circunstancias que provoca es que cuando hay una evacuación o cualquier otra cosa de estas, hay un personal estipulado. Ese personal no se está cumpliendo por las noches.
Ya, claro. Porque si hubiera alguna urgencia o algo, no se podría cumplir porque solo hay una persona.
Sí.
Vaya. Decíais que tenéis mucha sobrecarga de trabajo,
sí.
¿No?
Ha aumentado con los datos que te he dado de personal, de trabajadores por ratio de pasajeros, se demuestra que sí. Aparte de eso, se está aumentando, se ha reducido también, por ejemplo, lo que sería atención al pasajero. Había una contrata que era los chaquetas verdes, que era información de AENA. Esa contrata se ha cancelado. O sea, AENA a nivel nacional, todos los aeropuertos que tienen menos de 10 millones de pasajeros ha cancelado esa contrata. Y claro, todo ese trabajo también está repercutiendo en que viene más trabajo para los que hay trabajando en el aeropuerto.
Claro, claro. Claro, porque en estos contratos, no sé, o sea, 10 millones de pasajeros, pero claro, hay aeropuertos como el de Ibiza, que es estacional, entonces el volumen de pasajeros no tiene nada que ver en invierno que en verano.
Efectivamente, el volumen de pasajeros, por ejemplo, en el mes de julio estuvimos haciendo valoraciones de datos y en el mes de julio somos el sexto aeropuerto de toda España, con 13.000 vuelos en un mes. El que hay por detrás es otro aeropuerto, pero ese aeropuerto tiene 350 trabajadores todo el año.
Ya.
Entonces, vale, o sea, a lo mejor todo el año no es necesario que haya más personal, pero sí el refuerzo que tiene que haber no tiene que ser de 15 o 16 personas, que son los que hay ahora, como fijos discontinuos.
Claro, claro, claro. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo, que lo escuchaba el otro día con mis compañeros de informativos, que fueron a cubrir la protesta delante del aeropuerto, es que dan vacaciones en verano.
Sí, sí. La empresa, de hecho, en este diciembre de 2025, hubo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo al colectivo, por ejemplo, de atención al pasajero, que es el personal que más atiende al pasajero y el que más trabajo tiene, que llevaba haciendo vacaciones desde el 2005-2006 en invierno, y este año se las han modificado ellos mismos a que solo las podían hacer en verano.
O sea, obligado por la empresa.
Obligado por la empresa. Los trabajadores han dicho que no y nosotros hemos dicho que también que no. Y de hecho, esa parte está en pendiente de juicio.
Ostras.
Porque es un derecho adquirido de los trabajadores durante 20 años.
Claro.
El convenio de AENA indica que las vacaciones tienen que realizarse de abril a octubre, pero si es un aeropuerto estacional, las vacaciones se pueden realizar fuera de ese periodo estival con la compensación correspondiente. Y es lo que estamos solicitando. Que se mantenga en esos trabajadores y muchos otros colectivos que no les han dejado pillar nunca vacaciones en verano también se haga.
Ya.
Que se aglutinen las vacaciones cuando realmente se pueden realizar. O sea, claro. No estamos pidiendo nada que no sea lógico.
¿Y por qué la empresa ahora, este año, ha cambiado de rumbo?
El documento que nos pasó para este caso en concreto fue que había mucho más tráfico, había aumentado el tráfico en invierno y entonces había una necesidad esencial para cubrir esa plantilla en invierno, entonces le quitaban las vacaciones. Pero nosotros hemos hecho lo mismo, hemos hecho un estudio de este 2026 y en el primer periodo del año ha habido un 1,5% menos de tráfico de enero a marzo, es decir, que es cuando nosotros pillábamos las vacaciones.
Claro.
Y luego, de abril a junio, que es hasta donde llega el estudio, hay un 5% más de tráfico. Es decir, perdona, le estás dando vacaciones a los trabajadores cuando los cálculos están demostrando que sigue aumentando el tráfico mucho más en el periodo.
Pero esto es contraproducente para la propia empresa, es que no lo acabo de entender. O sea,
ni lo entiendes tú ni lo entendemos ninguno. Al final son políticas de empresa que
ya,
no entendemos.
Se deben aplicar en otros aeropuertos y piensan, bueno, pues el de Ibiza también, pero no son las mismas circunstancias, cada aeropuerto tiene sus circunstancias particulares.
Sí, lo que pasa es que de la red de 42 aeropuertos hay 3 aeropuertos estacionales.
Claro.
Somos nosotros, somos Menorca y es el aeropuerto...
¿Y Mallorca?
No, Mallorca no.
¿A Mallorca?
Es... no me sale el nombre ahora. El aeropuerto de Barcelona, el de al lado, el...
¿El de Reus?
El de Reus. Es estacional también.
Ah, mira. Ah, no sabía eso. ¿Y esto os está provocando bajas en el personal? ¿Tenéis muchas bajas o aguantáis?
Ha aumentado las bajas han aumentado considerablemente. Y aparte de eso también, con la modificación esta de que te estoy diciendo, ha habido trabajadores que llevaban, de hecho hay un caso de un trabajador que lleva 25 años en el aeropuerto y se va a pedir una excedencia, porque realmente, pues como todos las vacaciones no las pillamos en invierno, la familia la tenemos para poderla disfrutar en invierno y eso crea un conflicto. Entonces esa persona dice que se marcha, que no aguanta más la situación.
¡Ostras!
Y hay otras dos personas que también están en ese planteamiento.
El personal del aeropuerto, evidentemente, también sufre el problema de la vivienda, que debido a esto pues no hay trabajadores.
Sí, eso pasa en todo lo que es empresas estatales, está pasando. AENA tiene un sitio donde permite dormir a los trabajadores que vienen de fuera, pero esa situación está limitada a 6 meses. Y no te quiero engañar, pero creo que les estaban cobrando 400 o 500 € por habitación.
Tienen una habitación...
Compartida.
Ya. Y hablabais también del tema de los servicios extras, que os avisan con muy poca antelación. ¿Cómo funciona esto?
A ver, al ser un servicio esencial, normalmente el 90% de los servicios, por ejemplo, si yo me pongo enfermo, se tiene que cubrir, esa plaza se tiene que cubrir, porque como somos tan poco personal y tan justos, si no se cubre esa plaza, se crea un problema. Hay situaciones como los bomberos, que si falta personal, baja el nivel, la categoría del aeropuerto, y es decir, no pueden entrar ciertos aviones. Pero luego hay trabajadores como servicios que, si faltan, crean un problema laboral porque hacen una sobrecarga al resto de trabajadores. Y claro, esto lo que provoca es que cualquier baja que haya, si es una baja de enfermedad, todo el mundo entendemos que estas bajas, si tú te pones malo, nosotros tenemos que venir a cubrirlo y ya está. Pero hay bajas que, o faltas de personal que se saben desde hace meses y están avisando con 10 días de antelación. Incluso en mayo ha pasado que han avisado con 48 horas de antelación.
Pero, entonces, o sea, las bajas se cubren con los propios trabajadores que ya están en activo.
Sí.
Pero, ¿y podéis librar?
¿O? Sí, a ver, la situación que tenemos son 2 días de trabajo y 2 o 3 días libres, dependiendo. Pero claro, tú ya te programas tu vida, tu familia con estas circunstancias. Sí. Si tú me avisas con un mes de antelación o con 20 días de antelación, yo puedo programarme un viaje.
O sea, no tenéis sustitutos.
No.
O sea, no pueden poner a alguien de fuera que venga a cubrir esta baja.
Bueno, para poner a alguien de fuera el problema o el gran problema que reside... son las oposiciones.
Claro.
De hecho, ahora ha habido unas oposiciones internas y se han quedado desiertas casi todas las plazas que había en Ibiza. Ibiza se suele utilizar como una zona de entrada en AENA, es decir, como la gente no quiere venir, aprovecha la circunstancia, entra en AENA y a los 2 años, que es cuando se puede marchar, coge y se marcha.
Bueno, la empresa aún no se ha reunido con vosotros, pero no sé qué plan tenéis. ¿Los siguientes pasos?
En principio se quiere mantener la siguiente convocatoria, si no hay movimiento por parte de la empresa. Y luego ya, como hay que convocarlas con mucho tiempo de antelación o solicitarlas a la delegación del gobierno, de momento hay solicitadas estas dos, o sea, la que se ha realizado y esta.
Y la del 31,
Y
¿no?
luego más adelante ya valoraremos a ver qué hacemos dependiendo también de la respuesta de la empresa. Ya. Porque, claro, hemos hecho convocatorias de concentración, o sea, hemos hecho concentraciones para evitar también un problema mayor a los pasajeros. Porque realmente si luego programas una huelga, el problema que se produce son retrasos... Entonces, lo que en principio nuestra intención siempre ha sido hacer visible un problema que hay. Luego, si la situación no mejora o no se llega a un consenso, ya veremos qué hacemos.
Bueno, doncs fins aquí arriba el termòmetre d'avui. David Torres, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí, que ha vingut fins aquí, fins als estudis de Sant Rafael. I res, estarem molt pendents de què passa amb la situació d'aquests treballadors d'AENA, a veure com van les negociacions quan aconsegueixin reunir-se amb l'empresa i a veure si aquesta concentració del 31 d'agost tira endavant. En principi sembla que sí, ja veurem i us ho contarem per aquí.
IB3 Ràdio és història. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. I'm only happy when it rains. L'agenda. I'm only happy when it's
complicated. 12:58, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i bon Aranyó, molt bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Avui obrim agenda cultural amb l'exposició d'en Xico Prats, Espolvoria del Vila.
Sí, perquè diumenge serà el darrer dia per veure aquesta exposició dedicada al pintor Josep Manel Xico Prats a motiu del 110 aniversari del seu naixement i 20 anys de la seva mort. La mostra reuneix pintures, fotografies preses entre els anys 50 i 80 que permeten apropar-se a la Eivissa que va inspirar la seva obra.
I de fet no deixem vila perquè també teniu aquesta setmana per anar a veure l'exposició col·lectiva Oronelles, que acaba també aquest diumenge al Museu Monogràfic del Puig dels Molins.
Sí, la mostra reuneix diversos artistes d'Eivissa i Formentera entorn una mateixa peça, una figura d'una uraneta, una uranella feta amb ceràmica i intervinguda lliurement per cada participant. Han aconseguit així una mostra diversa, colorista i plena d'interpretacions personals que converteixen aquestes aus en protagonistes absolutes.
Idò, Ivonne, moltíssimes gràcies per tot. Fins demà.
Fins demà.
I ara ve un homenatge d'una cantant que ens encanta a les dues, Ivonne?
M'encanta.
Ens encanta.
Sí.
I és que avui aprofitem aquests últims segons per felicitar a Shirley Manson, cantant del grup de rock alternatiu Garbage, que avui fa 60 anys, també és compositora, música i actriu. Va néixer a Edimburg i l'any 1995 Garbage, aquesta banda que liderava, va treure l'àlbum homònim que va vendre més de 4 milions de còpies, amb temes com Queer, Stupid Girl o aquest Only Happy When It Rains, una banda que ens encanta i que ara escoltam una miqueta. Demà tornem a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La delegació del govern de l'Estat ha obligat